107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
5 minuts i seran 7:45. Repassem l'actualitat del dia. La Generalitat ha demanat formalment una reunió del president Carles Puigdemont amb Mariano Rajoy. Neus Munté, portaveu de l'executiu català, ha explicat en roda de premsa aquest migdia que no hi ha ni resposta ni data de Moncloa a una petició que es va formalitzar ahir dilluns. Des del govern espanyol han confirmat la trucada rebuda de la Generalitat i diuen que estan a l'espera de poder tancar una cita. Munté ha volgut ratificar la disponibilitat del govern català al diàleg i ha aclarit que no s'ha exclòs mai ningú d'aquest objectiu, alhora que ha afegit que no hi ha hagut tampoc cap detonant que hagi motivat la petició d'aquesta reunió. També és notícia que el rei Felip VI farà una nova roda de consultes amb els partits polítics. Serà els dies 25 i 26 d'aquest mes per comprovar si pot tornar a proposar un candidat a la presidència del govern espanyol. En un comunicat, la Casa del Rei explica que el president del Congrés, Patxi López, farà arribar al monarca el dia 21 la llista de representants designats pels partits que aniran a la Zarzuela. D'altra banda, el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera que el ministre en funcions, Cristóbal Montoro, ha convocat per aquest divendres per abordar el dèficit de l'any passat. En el seu lloc hi assistirà Raül Romeva. Junqueras, segons ha dit també Neus Munté, serà divendres a Itàlia de viatge oficial i, per tant, això ha fet que sigui finalment Romeva el qui assisteixi. Més actualitat encara, l'exalcaldessa de València i senadora Rita Barberà ha declarat avui que va ser l'expresident del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, qui li va proposar la contractació d'Iñaki Urdangarín. En la seva compareixença, com a testimoni en el judici pel cas Nós, Barberà ha relatat que després que València guanyés el concurs per organitzar la Copa Amèrica de Vela el 2003, Samaranch li va comentar que Nós els podria ajudar a projectar encara més el nom de la ciutat. I avui s'ha reprès el judici pel cas Esther Quintana, la dona que va perdre un ull, presumptament per l'impacte d'una pilota de goma. El testimoni de Quintana ha obert la sessió, la segona del judici, contra els dos Mossos acusats d'haver-li causat la lesió. Quintana ha explicat la seva versió dels fets i s'ha mostrat especialment colpida quan ha comentat que es va girar per veure si hi havia un amic i va ser aleshores quan va rebre l'impacte.
El mirador de l'actualitat.
El manifest del grup Koiné a favor de la preponderància del català com a única llengua oficial en una futura Catalunya independent ha estat notícia aquests dies. Signants, 170 inicialment, que van des de Salvador Cardús fins a Vicenç Villatoro, passant per moltes altres personalitats del món de la cultura i de la societat civil, defensen aquesta oficialitat única de la llengua catalana, argumentant que el bilingüisme reconegut formalment, com ara, és una situació inestable que sempre ha perjudicat l'idioma propi de Catalunya, perquè fa que molts ciutadans acabin optant pel castellà per la seva major projecció. No és aquest, en qualsevol cas, el primer manifest per un enfortiment del català que es fa públic en les últimes dècades. Des dels anys 70, aquests pronunciaments han estat nombrosos, amb més o menys repercussió, lògicament. I és que la llengua catalana no ha tingut, com sabem tots, un camí fàcil per sobreviure i per recuperar la seva justícia històrica, territorial i de tradició. Més enllà dels fets i d'aquest manifest del grup Koiné, ara que vivim a Catalunya un moment polític incert i de possibles transformacions socials de cara a un futur immediat, són molts els dirigents polítics i de la societat civil que no veuen l'oficialitat única del català com el termòmetre d'aquest enfortiment polític, sigui amb la independència o sigui amb un canvi que comporti més autogovern o més sobirania. El mateix president, Carles Puigdemont, i dirigents de Junts pel Sí, incloent-hi Convergència i Esquerra Republicana, s'han manifestat aquests dies contra aquesta oficialitat única i a favor de la continuïtat en aquesta convivència que tenim ara entre català i castellà. Consideren que en una Catalunya independent ja quedaria prou garantida la protecció i el bon tracte institucional del català i, per tant, es podria mantenir la situació actual de bilingüisme, amb més o menys matisos aquests comentaris, lògicament. Segurament el debat sobre aquest últim manifest destapa interrogants sobre la mateixa dimensió social del bilingüisme. Molts experts en sociolingüística consideren que la convivència de dues llengües en un territori i, per tant, en una societat que viu amb sentiment de poble o de comunitat, és, per definició, una situació inestable que, si es vol mantenir amb jocs d'equilibris, pot perjudicar una de les dues llengües, en aquest cas, segurament la que tingui menys projecció internacional. Tots estem a favor de la llengua catalana i de l'enfortiment del seu ús social i també, lògicament, a favor de la presència del castellà i també d'altres llengües, per què no, entre nosaltres. Després de dècades de persecució, els últims 300 anys, en diferents etapes, el català ha viscut moltes situacions que han fet mal. Les més recents, lògicament, les dels anys del franquisme. Dit això, el pas del temps i la normalització de la llengua i de la convivència democràtica ha reconciliat, per dir-ho així, persones i col·lectius antigament enfrontats per aquesta qüestió. Avui, sigui com sigui, volem analitzar un tema complex que segurament necessita anàlisi i comprensió per part de tothom. Ens acompanyen a la taula del Mirador de l'Actualitat Àngels Folch, que és docent, membre del grup Koiné i, per tant, impulsora i signant també d'aquest manifest que s'ha conegut ara fa uns dies. Senyora Àngels Folch, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Gràcies també per haver vingut. També tenim amb nosaltres Carlos Silva, que és catedràtic d'anglès, secretari d'Organització d'UPyD a Catalunya i també membre d'un col·lectiu pel bilingüisme a l'escola, no?
L'Assemblea per l'Escola Bilingüe i Impulso Ciudadano, també.
Impulso Ciudadano, vicepresident d'Impulso Ciudadano i de l'Assemblea
per
l'Escola Bilingüe. Gràcies per l'aclariment, que de vegades les paraules no sempre surten. I completem les presentacions saludant el lingüista i fundador de la revista, o expresident de la revista Llengua, exdirector de la revista Llengua Nacional, Ramon Sangles. Senyor Ramon Sangles, bona tarda, també benvingut.
Sí, hola, bona tarda a tothom.
Com estem?
Bé, doncs mira, aquí em teniu.
Bé, sí. Tots hem pogut llegir el manifest, titulat per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent. Estudiosos de la llengua, filòlegs, lingüistes, docents, escriptors, juristes, s'han unit a aquest manifest, però no compta, diguéssim, en tot el que seria el suport del sector social favorable a la independència o a un canvi polític. Qualsevol cas, en una primera roda els proposo, i des de la serenor que intentem impulsar en aquest debat, encara que hi hagi discrepàncies, quina opinió tenen d'aquest manifest? Si volen començar pel mateix ordre, per exemple?
Si em permeteu fer algunes precisions
prèvies
abans d'entrar en matèria.
Fàcils, només faltaria.
Precisions al respecte a la presentació que heu fet del manifest. En primer lloc, vull aclarir en nom del grup impulsor i dels 275 signants que ni el manifest ni nosaltres hem dit ni optem ni propugnem, diguem-ne, l'oficialitat única del català.
No és, el terme correcte no és oficialitat única,
no,
doncs.
No. És a dir, és que, a més,
no es diu així, de fet.
Ni es diu ni s'esmenta enlloc. I diria que més aviat el que diem és que nosaltres, si és que se'ns pregunta quina opció tindríem davant d'aquesta... d'haver de prendre una decisió d'aquest tipus, seria justament el de no entrar en termes d'oficialitat. Per tant, diríem que podríem dir fins i tot que hi som contraris. Aquest seria un aclariment. Un altre aclariment, perquè també és un dels altres temes que ha sortit polèmic durant aquesta setmana, és que el manifest... A veure... tenim un problema, no pel que fa a la llengua i al català, sinó pel que fa a la comprensió lectora, que no està vinculat directament al català, sinó que està vinculat a l'aprenentatge de la llengua, les qüestions més fonamentals de la llengua, que és aprendre, llegir i escriure.
Uh-huh. I això en qualsevol llengua.
Això en qualsevol llengua.
En castellà, en el francès, en
l'anglès. I en qualsevol part del món. Llavors, la lectura que s'ha fet d'aquest manifest, diguem-ne, a mi el que han constat és una cosa que com a docent ja sabia, és que tenim dèficits de comprensió lectora en el país. Per exemple, lo de oficialitat única no se'n parla i, en canvi, tothom ha fet dir al manifest allò que no diu. Una altra cosa que s'ha fet dir al manifest i que no diu és que ens referim als immigrants com a colons. Això no ho diu el manifest. no ho diu enlloc. La frase textual és que el règim franquista va utilitzar les persones que van haver de venir a Catalunya, com d'altres se'n van anar a Alemanya i d'altres se'n van a altres parts d'Europa, els va... Perquè van haver de marxar? Van haver de marxar per una situació de supervivència, és a dir, que aquí no hi tenia res a veure la llengua...
Van venir a buscar un futur millor aquí, d'Andalusia, d'altres llocs, sí.
Hi ha qui va aprofitar la benentesa, diguem-ne, allò de que el Pisuerga passa per Valladolid, no? Doncs es va aprofitar per utilitzar aquest desplaçament molt important en nombre de població procedent de llocs on la parla era el castellà, doncs es va aprofitar per utilitzar això com a colonització lingüística. L'adjectiu que va al darrere de colonització és important. Colonització lingüística és un terme que fan servir els ecolingüistes per descriure un fenomen lingüístic que podríem dir que és equivalent a la... a un fenomen biològic, diguem-ne. En parlem, doncs, jo què sé, el cargol poma, no? Doncs està sent un problema el Delta de l'Ebre, no? No perquè ell sigui un problema, sinó que és un problema posat allà, diguem-ne.
Per les circumstàncies que siguin, sí.
Aquesta seria una. I l'altra, també dic, bueno, que no és tant potser qüestió internacional, de projecció internacional. Ens en podríem anar, no sé, a parlar a un país, doncs podríem dir Estònia, la llengua estoniana no és que tingui molta projecció internacional, el nombre de parlants és fins i tot molt inferior al del català, però és la llengua del país, i, per exemple, doncs hi pot haver russos que són russòfons de llengua, evidentment la projecció del rus és molt més important que l'estonià, però la
garantit.
Gent no canvia de llengua perquè es tingui més o menys projecció internacional.
Bé, gràcies per aquesta primera intervenció d'aclariments. Sí que es parla, en l'últim punt, d'incorporar al procés constituent de Catalunya la voluntat d'articular la llengua catalana com a eix integrador de la nostra ciutadania. Això és potser el que és més interpretat com a català llengua oficial, encara que vostès no diguin oficial. Més intervencions, senyor Carlos Silva, si poden ser breus en la primera roda.
Bé, després d'aquest... construcció que ha fet de la companya de...
Lògicament ha defensat el manifest.
De la interpretació que ha fet tots els mitjans de comunicació, bueno, a mi em fa... Ha posat una mica en qüestió el tema de la comprensió lectora dels mitjans i dels que hem entès el que diu el manifest, com ella explicava, però potser llavors el problema és l'expressió escrita dels que ho han fet. Vull dir,
vostè creu que no s'han expressat diu ara la senyora Folch?
Bueno, s'han expressat i s'entén molt bé el que volen dir. És un manifest que està ple de mala intenció i de mentides, de ben començament fins al final, que parla del desballestament lingüístic creat per la dominació espanyola i fa una apel·lació a la nova Constitució evitar tancar en fals el problema lingüístic, restituint al català l'estatus de llengua territorial de Catalunya. Jo voldria que m'expliqués què vol dir això, vull dir, en què sentit això és un canvi sobre el que ja estableix la pròpia Constitució, que reconeix diguem-ne, el paper i la protecció de les llengües cooficials a les diferents parts d'Espanya, i també el propi Estatut del 2006, que parla de la llengua catalana com llengua pròpia, que aquest és un tema complicat i un tema que ha matisat...
Ja ho deia l'Estatut del 79, per cert.
De Catalunya i llengua oficial de Catalunya. Llavors, no sé quin pas més enllà proposen els que han fet aquest manifest. Un altre tema és, parlant de qüestions prèvies, jo penso que el nacionalisme i l'independentisme sempre es mou amb una mena d'agenda oculta, no? Marcant sempre el punt del debat, i estem parlant en aquest moment d'un futurible que mai ocorrirà, que és la independència de Catalunya. Llavors seria més interessant parlar del present, del respecte de la cooficialitat de les dues llengües en el nostre marc jurídic ara mateix, que és evidentment una de manca de respecte cap al castellà en el nostre present actual, i una indefensió per part de la gent, especialment en l'àmbit de l'educació, que vol educar els seus fills en llengua castellana.
Els demano que, en tot cas, les al·lusions que es facin uns a altres siguin interpretades amb respecte quan vostè parla, doncs, de coses que no són certes en el manifest, o quan els altres el vulguin defensar o sigui dit amb respecte. Senyor Ramon Sangles, que vostè no l'hem presentat així abans, però també signant del manifest.
Sí, jo l'he signat, però vull dir, tampoc no me l'he llegit a fons. És a dir, en principi jo l'he llegit, però no l'he analitzat. No l'he analitzat perquè, en principi, jo es pot dir que no escolto mitjans de comunicació, no llegeixo diaris, no llegeixo manifestos, no em vull fer-ne, vull viure tranquil. I simplement, doncs, a mi m'ha semblat que aquest manifest doncs no deia res de l'altre món, i si alguna cosa està equivocada, jo, com que miro les coses sempre en positiu, penso que pot tenir una bona direcció. I, per altra banda, jo sóc català, parlo català, jo fins a 11 anys vaig parlar català, no vaig sentir mai el castellà, fins a 11 anys no vaig sentir el castellà, a Sant Martí d'Escors, en una casa de pagès. Ara mateix em seria molt difícil, i penso que no trobaríem cap cas de pagès on hi hagués gent que s'expressés en... Bé, saben el castellà, però gent castellana no, per dir, goita, aquelles castellanes no. Tots som catalans, anem a qualsevol casa allà i tots som catalans. A l'Esquirol, a Sant Martí d'Escors, a Can Toni Gros, a tot arreu. Llavors, jo, quan veig aquestes polèmiques, i sobretot, perquè jo a 11 anys vaig parlar sempre en català i mai ningú em va apallissar. En canvi, ara, de gran, jo a Barcelona, cada dia, he de donar raó a veure per què parles català, a veure per què dirigeixes una revista en català.
Per tant, segons vostè, estem pitjor ara que quan
molt
vostè era jove?
Pitjor.
Que suposo que era jove en temps del franquisme.
Quan era temps del franquisme, però jo no ho sabia que vivíem sota una dictadura. Ara sí que sé que vivim sota una dictadura. I vivim. I per això ara reivindico més que mai la llengua catalana, signo aquest manifest, tot i que, en certa manera, no m'interessa. Vull la independència, perquè jo sóc un ciutadà del món i dintre del ciutadà del món és un trencaclosques que una fitxa s'ha de venir amb l'altra i quan les ajuntem, com que la fitxa de Catalunya li han donat un cop de martell, no engalza. I perquè engalzi, l'hem de llimar, hem de ser independents i llavors es ficaran aquí en aquest trencaclosques. I tot serà una bassa d'oli, i ens entendrem. I jo parlo 5 o 6 llengües. He estat ara 3 anys estudiant el rus. A mi sé l'alemany, sé el francès, sé l'italià. Jo, l'italià, és la meva segona llengua. La parlo, la tradueixo, la transcric, m'agrada.
Sí, perdoni, senyor Sanglas, però el que ha explicat vostè de quan era petit és una situació que vostè sap, encara que ara habitualment no llegeixi mitjans, que no era la real. Era potser un oasi, no?, dintre de la Catalunya on la llengua catalana estava perseguida.
No ho sé, però era tot allò.
A pagès potser
no es
notava
tant. No, escolti, no sóc pas una au d'un altre
satèl·lit. No, vivia
satèl·lit,
en el món, sí.
Està situat a Osona, Plana de Vic. Jo era l'amo dels boscos. L'encíclica Laudato Si és exactament el que jo feia. Cuidar les bèsties, afamar els camps, cuidar el ramat, fer de pastor.
Perfecte.
Els arbres, tenir el meu podall, tenir el meu ganivet a la butxaca. Ja 4 anys anava amb un ganivetàs a la butxaca per podar els arbres, la destral, el podall, tot això... cuidava els boscos, etc. Tot això.
Bé, li agraeixo molt, senyor Sanglas, i els agraeixo a tots, però intentem ser breus. Carlos Silva.
Penso que jutjar les situacions per pervivències personals és una mica arriscat.
No, tothom ho pot fer, evidentment.
No, però jo podria... Sempre es pot... A veure, jo, parlant del tema personal i un tema que ha sortit ara arrel del manifest, jo l'he trobat especialment insultant en l'aspecte aquest que es refereix al tema de la immigració. Jo vaig néixer a Catalunya, també, ara que parlem d'experiències vitals. Jo sóc català i vaig néixer aquí. Els meus pares van venir de fora, van venir d'Extremadura. Els pares de la meva dona van venir de Galícia. Llavors, fer els meus pares, fer els pares de la meva dona, fer els pares de més del 60% de la població de Catalunya, una mena de col·laboracionistes, sigui voluntaris, involuntaris, amb un pla d'extermini lingüístic dels catalans, em sembla realment classista, xenòfob i insultant.
Ha aclarit la senyora Àngels, per favor, que era
insultant. Jo el que vaig viure de petit va ser justament el contrari. Vull dir, jo vaig anar a un col·legi públic tota la meva vida, hi havia companys meus que eren catalanoparlants, companys que la majoria eren castellanoparlants, l'educació era en castellà, però ells parlaven en català al pati. Exactament el que passa ara amb el tema del castellà a l'educació a Catalunya.
Sí, avui tenim una miqueta el perill de desviar-nos cap a temes que segur que són molt interessants, temes com el procés sobiranista o les experiències personals.
Sí, centrem-nos
en el manifest.
Sí,
Àngels Folch, perdoni.
Vull dir que, clar, que no he vingut aquí per parlar d'anècdotes, jo també en tinc, perquè jo vaig viure el franquisme, etc.
I no passa res, així se n'expliquen algunes, però intentem no allargar-nos.
Només dic que a mi se'm va expulsar de classe simplement per adreçar-me a la professora en aquell moment, que era...
D'una escola pública franquista, suposem?
No, d'una escola religiosa, no d'una escola pública.
Per haver-se adreçat a ella en català.
Per haver-li dit, doncs jo això no ho he fet, em sap greu, però jo no ho he fet. I em va dir, haga el favor de hablar bien. Jo en aquell moment no sabia què m'estava dient. Bé, és igual, l'anècdota ja no hi entro més, perquè d'anècdotes n'hi han per tots costats.
D'aquestes n'hi hauria moltes, exacte.
I per tant, més val que ens centrem en el debat, del, que és el manifest.
Sí, sí.
A veure, em preguntava vostè el tema de la llengua territorial de Catalunya. Intentaré explicar-ho i intentaré fer-ho de manera breu, també. Totes les llengües han nascut en un territori, no són del territori, han nascut en un territori, s'han originat en un territori determinat, i les llengües existeixen perquè hi ha parlants que les parlen. Quan no hi ha parlants, la llengua desapareix. És a dir, simplement
són les persones les que fan la llengua.
Llavors, tothom entén què diem quan diem que l'alemany és la llengua d'Alemanya, o quan tothom entén que l'anglès és la llengua d'Anglaterra. I ningú posa en qüestió, ningú diu per què vol dir això, tothom ho entén. I això se'n diu llengua territorial, és on ha nascut una llengua. A vegades les llengües neixen en un lloc i després també es van expansionant i es van escampant.
Amb l'anglès no cal que m'ho juri.
Entén, sí, però l'anglès es pot expandir.
Estats Units, Austràlia, llocs, molts llocs, clar.
Però ningú dirà que l'anglès és la llengua de França, per més que hi hagi molta gent que parli anglès. Actualment a Europa hi ha moltíssima gent que parla anglès, però ningú se li podrà dir que l'anglès és la llengua d'un altre país.
Sí,
que
de no... Polònia o d'Alemanya o d'Itàlia.
Hi ha algun país que sí, que ara actualment ja es pot dir que és la llengua d'aquell país, per exemple, Irlanda, no és la llengua autòctona, endògena, territorial d'Irlanda, l'anglès. D'acord? Però, per unes qüestions històrico-polítiques, ho ha acabat sent. Tot i que, en el moment de la independència, van establir que l'irlandès seria la llengua oficial. El fet d'establir l'oficial no garanteix res, absolutament res. D'altres coses, perquè les llengües no s'imposen. La gent parla la llengua que vol, i només sí que s'imposen. És a dir, teòricament no s'haurien d'imposar, però l'única manera que s'ha aconseguit imposar una llengua en una població és per la força de les armes o de la llei. D'altra manera, no, la gent segueix, és a dir, segueix parlant la llengua que ha après, diguem-ne, i després en pot aprendre moltes més. Pot ser bilingüe, pot ser políglota, pot saber-ne moltes.
Però també podem parlar d'imposar-se una llengua de forma natural, perquè el creix el nombre de parlants...
De forma natural no existeix, això. No s'imposa de forma natural una llengua.
En tot cas, o per un procés social, per una evolució social.
No. El català aquí no és un procés social. Aquí no és que fa 100 anys la gent parlés català, com a l'edat mitjana, com a principis d'edat mitjana, es parlava llatí. I en diferents parts d'Europa aquell llatí va anar evolucionant cap a l'italià, cap al francès, cap al català, cap al castellà. Això sí que va ser una evolució progressiva que va donar lloc al naixement de noves llengües. Mm-hmm. Això no és el que ha passat aquí amb el castellà. La llengua de... Fa 100 anys, aquí, el castellà, només el parlaven en les zones urbanes, en les Barcelona i al voltant, i bàsicament funcionaris i gent vinguda d'altres llocs de l'estat espanyol vinguda de Catalunya perquè determinats feines, fins i tot, o sigui, a partir del decret de nova planta, determinades coses només les feien funcionaris procedents d'altres llocs del territori espanyol. Però la població, la immensa majoria de la població normal, fins i tot no l'entenia ni el parlava. La meva àvia no el parlava. Mm. El va mig aprendre, però ella no el parlava. Mm. Això estem parlant de fa un segle. D'acord? Què ha passat en aquest segle? Doncs han passat moltes coses importants que sí que han aconseguit el que 300 anys ni tan sols de lleis imposades no havien aconseguit. És l'escolarització obligatòria i els mitjans de comunicació massius, la televisió. Aquests dos factors combinats, diguem-ne, han estat letals pel català. Cosa que no havia aconseguit ni tota la dictadura franquista. Perquè fins i tot amb la intenció, perquè hi ha documents, el senyor Calvo Sotelo, ja passada la dictadura, el 87, va fer una afirmació categòrica de que havia estat una gran idea portar tanta gent d'altres llocs a Catalunya. O sigui, això està documentat i existeix i l'hemergoteca que es pot trobar. Però no s'havia aconseguit la castellanització de la població. En el moment que hi ha ensenyament obligatori i que el castellà esdevé obligatori, tots els catalans esdevenim bilingües per força, no perquè de manera natural haguéssim decidit fer aquest canvi de llengua, perquè no l'hem fet, el canvi. Tenim les dues i parlem les dues. De fet, som la majoria de catalans els que parlem dues llengües, però hi ha una part important de... Ja no es tracta d'obligar ningú a parlar una altra llengua. No és això el que plantegem nosaltres.
Jo, de veritat, és que els termes en el que es planteja el debat em semblen increïbles i perillosos, a més a més. Vull dir, primer el recompte de la història que fa el manifest és fals. El castellà sempre ha format part, d'una manera o d'una altra, de la realitat de Catalunya. Abans del 1714, quan Joan Boscà va introduir la mètrica italiana al Renaixement en castellà i en català, i va escriure en les dues llengües. El Quixot mateix, quan va venir...
No estem parlant de la llengua d'escriptura, estem parlant de la llengua de la població.
Quan ve el Quixote a Barcelona, no diu enlloc que necessités un traductor. Vull dir que el castellà ha estat present d'una manera o d'una altra a tota la història de Catalunya. La història que conta aquí és una mentida creada pel nacionalisme. Llavors, tota aquesta relació nacionalista, típicament del discurs nacionalista, d'unir la llengua, el territori, els sentiments... la llengua és de les persones que parlen la llengua, i les llengües canvien i s'adapten i s'adapten a les situacions, i la legislació està feta per gestionar aquestes realitats, no per crear de noves. Està mencionant exemples que són, per exemple, un exemple molt greu, que vull dir que és intolerable que a la Unió Europea es toleri el que està succeint a Estònia amb els russòfons. Vull dir, la majoria absoluta de la població que està discriminada absolutament per el govern d'Estònia, simplement per una qüestió...
Tinc una jove estoniana i em conec molt bé Estònia, i he estat, i sé de què parlo.
De llengua. I després el tema de, bueno, el mateix Regne Unit, que la llengua anglesa és la llengua de tot el Regne Unit, no solament d'Anglaterra, i la situació de les llengües, diguem-ne, cooficials, bueno, el tema de cooficialitat és una cosa nostra, realment a Gales i a Escòcia, vull dir, no té res a veure amb la situació del català, que és la llengua minoritària d'Europa amb millor salut.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat, però el temps ens tira a sobre amb Àngels Fol, que és membre del grup Koiné, impulsora del manifest per la llengua catalana, també amb Carlos Silva, que és membre d'una associació per l'escola bilingüe, i també amb Ramon Sangles, que és un dels creadors de la revista Llengua Nacional, també lingüista i signant del manifest. Jo els volia fer una pregunta a tots tres, però especialment als qui han impulsat el manifest. Quin sentit té haver fet aquest manifest ara? Per què ha sorgit la iniciativa? Perquè fins i tot alguns partidaris de la independència, dirigents públics, membres del govern actual, pensen que potser no és el moment, també així ho han manifestat.
Sí, deixa'm abans de contestar-te aclarir el motiu, l'objecte principal del manifest,
doncs
que
endavant.
No és el de llengua única, que no és el de, per descomptat, insultar ningú. Jo penso que aquí no ho he fet, en canvi sí que m'he sentit insultada, però ja ho deixo aquí. La intenció és fer palesa, fer adonar a la població d'un fenomen que se'n diu...
Diglòssia, pot ser?
No.
Ara minorització?
La supeditació lingüística que acaba produint la substitució lingüística. És a dir, aquí a Catalunya, la majoria de catalanoparlants han arribat a la conclusió que la llengua que han de parlar i que en qualsevol situació estàndard és el castellà, i que quan s'adreça a una persona que no coneixen, per defecte, s'hi adrecen en castellà.
Però vol dir que això potser no passa tant,
després,
ara.
El castellà acaba sent la llengua per defecte.
Uh-huh.
Ell posava alguns exemples, però si ara anem per Barcelona, doncs veurem que la majoria de la població, i escoltem, i enregistrem, veurem, comprovarem que la majoria de la població parla castellà. I que aquesta població... Jo no estic dient que això ho faci tothom, perquè també hi ha el cas al revés, també hi ha famílies que la seva família, avis, besavis, etc., eren benvinguts a Catalunya castellanoparlants i han optat al català i han transmès el català als seus fills. Per tant, hi ha totes les situacions possibles. Estic parlant no de casos específics, sinó de l'estàndard de la Generalitat de la situació. Quan això passa, es provoquen una sèrie de canvis que són imperceptibles, perquè hem arribat a interioritzar tant que la situació de bilingüisme és natural, que no l'és, que ho trobem natural. I això no ens n'adonem, és com una mena de cosa que va fent feina, diguem-ne, sense que els parlants, ni uns ni altres, ens n'adonem. Però és constatable la degeneració que està patint el català, d'acord? Vull subratllar la submissió lingüística que acaba provocant una substitució lingüística, i això a la llarga acaba derivant en la mort de les llengües. No és el primer cas ni l'últim, per desgràcia. Hi ha hagut milers de llengües, tota Sud-amèrica no parlava castellà.
Sí, clar.
I totes les llengües, aquelles, pràcticament totes han acabat desapareixent. Aragó no era la llengua castellà, la llengua d'Aragó, era l'aragonès. Què en queda de l'aragonès? Pràcticament res.
I això té documentació de que la llengua era l'aragonès?
Vull dir, és... Home, pregunteu als aragonès.
Deixant de poc temps.
Deixant de banda el tema apocalíptic i tal, jo solament volia comentar que jo penso que aquest manifest és una errada de l'independentisme, que havia aconseguit superar aquesta associació de català independentisme i amb el tema de Sumater i tot això, i ara de sobte li diuen a tota aquesta gent que han atraït, no, que s'han emportat a l'independentisme, mira, vosaltres que sempre sereu ciutadans de segona.
No, absoluta. A veure,
jo perquè aquells mateixos...
Manifest és el respecte estricte i absolut, no només a totes les llengües, sinó a tots els drets individuals de les persones. És a dir, nosaltres estaríem en contra de qualsevol cosa que suposés lesionar els drets individuals...
La llibertat de parlar castellà,
no només dels ciutadans de Catalunya.
La llibertat individual sempre. Això estem
sí.
D'acord.
Bé, senyors, nosaltres havíem intentat presentar el tema, i ho hem fet amb molt de gust, com una qüestió que, d'alguna manera, provoca un debat i, d'alguna manera, pot desafiar la reconciliació lingüística. Potser amb la consolidació de la democràcia, el senyor Sangles ha dit que vivim en una dictadura, permeti'm que li digui, em sembla una mica dur, això, però bé, en tot cas, és lliure de pensar que ara vivim en una dictadura, i segurament la democràcia que tenim és perfectible, millorable, i pot tenir fins i tot vicis propis de les dictadures, però en tot cas, estem teòricament en una democràcia, i teòricament s'ha normalitzat la qüestió lingüística. També és veritat, senyor Silva, que el tema de la llengua sí que és veritat que a Catalunya té a veure amb la identitat de Catalunya, no? La llengua és un element. Així com el País Basc potser no passa tant amb la llengua, amb l'euskera, Catalunya amb el català.
Sí que... I el castellà, també.
I el castellà, bé, sí molts catalans sí. També tenen el castellà com a llengua, sí, sí, sens dubte. I això potser la senyora Folch també estarà d'acord, no? Que, per la raó que sigui, hi ha molts catalans que parlen castellà i són catalans igual, no?
Però estem al territori equivocat.
No, perquè hi ha molts francesos, i el senyor Valls, el president de França,
sí.
De fet, era d'origen català, la seva llengua materna era el català, i se'n va anar a viure a França, va entendre que estava a França i que havia d'esdevenir ciutadà francès.
Si un no vol,
a Mallorca hi ha alemanys que segueixen parlant alemany. És a dir, que diferenciem les coses i no barregem els termes.
Bé, doncs, senyor Sangles, vol fer algun últim comentari? Ens queden dos minuts.
Només jo volia dir que les llengües s'aprenen. Vull dir que si un ve a Catalunya, simplement ha de saber que aquí doncs es parla català i l'ha d'aprendre. I les llengües totes s'aprenen, com jo he après altres llengües que de països que pràcticament ni trepitjo ni trepitjaré, però les he apreses. Les llengües s'aprenen. I jo no sóc pas gaire espavilat. Vull dir que em donen 10.000 voltes molta altra gent. Tots, i sobretot els joves i això, aprenen altres llengües. Una altra cosa que volia dir. A mi m'agrada la diversitat de llengües. A mi m'agrada sentir un japonès pel carrer. A mi em fan un mal cor tota aquesta gent ara, tots aquests refugiats que hi ha. Jo els obriria les portes de casa, els li obriria les portes. Estic molt content que obrin les portes del que han dit ara doncs el nostre president i tot això. Estic molt content. Però, per altra banda, em sorprèn una mica també tot això que dieu, que tant se'ls fa, és dir, que siguem bilingües, aquí i allà... No, respectem totes les llengües, però hem de tenir la nostra llengua forta, la nostra llengua territorial... d'un país independent.
Bé, senyors, queda clar. Un altre dia, si els sembla, parlarem de la immersió lingüística. Un altre dia parlarem del procés sobiranista i de la independència o no.
Encantat de venir.
Potser sí. Els demano que siguem una miqueta més suaus. Certament el manifest és respectable, té coses que són qüestionables, criticables, senyor Silva, també, no? Però,
tot es pot debatre.
Exacte, tot es pot debatre i intentem no sentir-nos tampoc insultats. Gràcies, senyors, per la seva seva presència avui, Carlos Silva, també Àngels Folk i Ramon Sangles. En tot cas, invitem els oients a llegir el manifest, també per poder-lo valorar, criticar o elogiar, no? Si cal. Gràcies, senyors. Fins una altra. Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Gràcies.
Són les 8 del vespre, tot seguit, paraules d'amor.